És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
La cita puntual dels dilluns amb les coses de Palamós, al nostre espai d'història. Tenim ja aquí el nostre col·laborador, en Gavi Martín. Hola, Gavi, benvingut una setmana més.
Moltes gràcies.
Ja saps que a banda de personatges, de fets històrics, doncs aquí també hem parlat moltes vegades d'oficis o d'activitats que s'han fet
sí,
a Palamós. Sense anar més lluny, doncs parlàvem de les famoses pipes de Palamós, no fa massa setmanes.
Sí, dels mestres d'aixa, vull dir, sí.
Correcte. I potser el que molta gent no sabia és que aquí a Palamós s'havia treballat també la terrissa negra.
I tant, i tant. Avui en dia la gent bàsicament l'associa a la terrissa de Quart, no? Però la terrissa negra, de fet, està molt popular al Principat. De fet, encara avui arreu de Catalunya hi ha molts centres productors, hi ha altres que es van extingir, i un d'ells, Palamós. Palamós va ser en el seu moment, en el segle XVI sobretot, segons els indicis, un dels centres importants de confecció de terrissa negra de les comarques gironines, juntament amb Peralada, amb la Bisbal, Sant Feliu, Quart mateix, Girona o Sant Hilari Sacalm.
Molt bé, posem en tot cas una mica en antecedents els nostres oients. Què és la terrissa negra?
Mira, la terrissa negra, de fet, ja la trobem en qualsevol jaciment prehistòric, vull dir, perquè veig l'antiguitat que té aquest procediment de coure. De fet, la majoria de jaciments del neolític ja hi és present. Eren peces, que són peces de ceràmica, que tenen un aspecte molt ennegrit i que no eren utilitzades per decoració, sinó utilitzades bàsicament, generalment, per anar al foc. La millor època de la terrissa negra aquí a Catalunya, a pesar de que la trobem des de la prehistòria, sempre s'ha qualificat entre el segle VIII i XIII, per tant, parlem d'una terrissa medieval important, tot i que és realment a partir del segle XVI, quan hi ha una gran difusió i apareixen ja moltes tipologies diferents, també perquè la cuina ja s'ha anat especialitzant i cada cop hi ha coccions més diferents o ingredients més diferents que requereixen, doncs diguem, estis de cuina diferents, no? I en aquest cas, tots fets amb terrissa negra, que, de fet, es feia amb terrissa negra perquè es diu que aquest element, doncs, o diguem, aquest tipus de terrissa, doncs, donava una major duresa, tenia una resistència millor als cops i després també, per tant, un menor desgast a pesar d'un gran ús quotidià, no? Perquè estem parlant d'una ceràmica molt popular, no estem parlant de ceràmica de rics, ni ceràmica de lluir, ni aquestes ceràmiques nacarades, ni res, parlem de la ceràmica del dia a dia.
Això, una major durabilitat, una major resistència respecte al que coneixeríem com la terrissa roja, diguéssim.
Sí, la terrissa més popular d'avui en dia.
Molt bé, però escolta'm, el tema del vincle de Palamós amb la terrissa negra no ve de molt antic, és bastant recent. Com es va descobrir això?
De fet, això va ser als anys 80, va ser unes obres de reforma que...
Fa 4 dies, com aquell que diu.
Sí, fa unes poques dècades. Va ser unes obres de reforma que es van fer a l'església de Santa Maria, justament a sobre de les obres del cor, i hi havia diguem, la torre del campanar, doncs hi havia una volta que, bueno, per qüestions estructurals es va buidar, i el buidar, el treure aquella volta, doncs va sortir tota una col·lecció de terrissa negra que estava al seu interior, que a més tenim un avantatge perquè sabem exactament que aquesta part de l'església es va construir entre el 1538 i 1540. Per tant, sabem que tota aquella terrissa que va aparèixer es pot datar com a mínim del 1540. Per tant, van trobar tota una col·lecció de terrissa del segle XVI, molt important, amb peces d'un color gris intens, les típiques de la terrissa negra.
I què era això que deies tu, estris domèstics, bàsicament?
Sí. Les peces, hi havia tanta quantitat i eren tan interessants que tenien prou entitat per pensar que hi va haver una producció terrissera palamosina, per la seva tipologia, que era diferent amb altres que es coneixien arreu de les comarques gironines. I realment, d'aquesta troballa van aparèixer uns poals, és a dir, peces d'aigua, són petites peces per transportar i servir l'aigua. També van trobar peces de coure aliments, una mena d'olles de forma globular amb nanses, van trobar torradores de castanyes, perquè veus que la gent ja menjava castanyes en aquell temps, que ja coneixem, no? És una peça amb aquests forats a sota per coure, i després amb una petita boca just per entrar-hi una mà. També van trobar-hi greixoneres per anar al foc, és a dir, una peça, a veure, perquè ens entenguem, una mena de paella que servia per coure oli o per desfer el greix, perquè també es cuinava bastant amb greix animal. I fins i tot van trobar una conca de relojoler, una mena de bol gran que feia servir el paleta per pastar fang o per pastar doncs, calç, qualsevol bueno, com a eina per construir. Uh-huh. Doncs van veure que també que totes aquestes peces, curiosament algunes d'elles, tenien una marca molt característica, que eren realitzades amb una mena de segell, que era una mena de puntejat, que formava una disposició de creu llatina. I això els hi va... van arribar a la conclusió de que tenien certa unitat, no? I certa coherència en que això realment tot provingués d'algun ceramista local, algun ceramista que hi havia aquí a Palamós, una producció terrissera local.
Mm-hmm. Les podem veure, aquestes peces, ara, per cert?
Estan al museu, suposo. Bueno, amb un permís suposo que sí, o suposo que mm-hmm. quan tinguin la Capella del Carme oberta, a veure, potser se'ls passa pel cap fer alguna exposició.
Perquè ara no estan pas exposades al públic.
No, algunes poden veure, hi ha algun llibre molt, molt maco, molt ben editat per la Diputació de Girona, que és sobre terrissa negra, i si no recordo malament hi ha un parell o tres de pàgines que quan hi surten fotografies i parlen molt bé d'aquesta història, no? Mm.
Gavi, explica'ns una miqueta quina relació hi ha entre la terrissa i les peces de terrissa i la construcció de voltes.
Mira, de fet, hem de pensar que en aquell temps la terrissa es feia servir molt per la construcció. Mira, de fet, sobretot els ceramistes, quan les peces els quedaven ben lluïdes i ben maques, les posaven a la venda, tranquil·lament, la gent les comprava. Però hi havia moments en què la cuita sortia malament, o hi havia peces defectuoses, doncs aquestes peces no les tiraven mai, les guardaven. Perquè sempre podia venir un mestre de cases, que en aquest cas Tomàs Barça, que va ser el constructor de l'església de Santa Maria, per comprar peces a més baix cost perquè feien servir per omplir les voltes. I perquè tu ja sabem que en aquella època doncs, una temperatura inadequada podia espatllar una cuita, a vegades també una esquerda, doncs no es tirava res. Hem de pensar que en aquella època tot era una economia de subsistència, no és com avui que tirem molta brossa.
S'aprofitava tot.
En aquell temps s'aprofitava tot. Per tant, el terrisser sempre guardava les peces defectuoses. Les feien servir per farcir no només les voltes de l'església, sinó voltes també de les cases, perquè tenien unes característiques molt particulars, que uns bons avantatges en quant a la construcció. Primer era aïllant, vull dir, el fet de posar la terrissa actuava com aïllant. Després, el fet d'omplir la volta amb parts buides, amb parts espais on hi havia espais buits, doncs volia dir que hi havia menys quantitat de sorra que pesava o exercia pes sobre la volta, per tant, eren més lleugeres les voltes. I a pesar d'això, doncs també, al ser més lleugeres, malgrat ser més lleugeres, oferien major resistència. Per tant, ho tenia tot. La terrissa, quan feien la volta, primer feien la volta de pedra i després anaven col·locant amb molta cura totes les peces de terrissa encaixades unes amb les altres, generalment, lògicament, amb la boca cap per avall o tombades per evitar que un cop omplien de sorra i anés a parar la sorra dintre, sinó que formessin petites zones estanques i buides. Llavors, la volta s'omplia amb terra i cendra i finalment al damunt s'hi posava una capa de rajola, que és la rajola que hi havia al pis de dalt.
Uh-huh. I això era un mètode habitual, diguéssim.
Era el mètode habitual a tot arreu. I sempre ja et dic que peces desgastades per l'ús, escardades, esventrades, passades de foc. Generalment, quan hi ha un descobriment d'una volta, és rar trobar-te una peça en bones condicions, sempre hi havia un petit defecte. Però malgrat això, aquestes peces que tenen aquests defectes t'ajuden a entendre doncs, els dissenys o les particularitats de la construcció de terrissa d'aquell moment, no? Per tant, és interessant. La descoberta de la volta de l'església a Palamós, doncs clar, va ser una troballa excepcional, no? Perquè, de fet, és un element indicatiu de la proximitat d'un centre. hem de pensar que clar, la gent no anava a comprar peces defectuoses a 30 o 40 quilòmetres més lluny. Havien de venir de prop perquè era algo molt econòmic. I per tant, aquesta ceràmica trobada és la indicació de que aquí hi havia un centre productor important.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ja deies tu que en aquestes peces hi havia uns gravats, uns senyals que permetien doncs, d'alguna manera identificar qui era aquest productor.
Sí.
Què n'hem pogut saber, doncs?
Mira, de fet, a part de la ceràmica de la volta, sí que sabem que hi havia ceramistes i, bueno, que treballaven de manera intensa al segle XVII. Segurament Palamós en aquell temps devia comptar amb un o dos forns terrissers. No en tenim documentació, però sí tenim documentació dels ceramistes. Pensa que els forns terrissers en aquells temps no podien estar al mig de la vila perquè gairebé sempre estaven encesos i feia molt de fum. Per tant, sempre, com que eren cuites molt seguides les que es feien, devien estar en un lloc apartat, encara que fos uns quants metres de la vila, per anar treballant. De fet, entre el 1561 i 1566, revisant el llibre del Clavari, que és el llibre de contes de l'Ajuntament del moment, si trobem un Miquel Frigola, un personatge que era terrisser i que apareix com a terrisser, però no era un terrisser qualsevol, sinó que veiem com participa en diferents moments de moments constructius de la vila. Per tant, és possible que aquest personatge o algun familiar seu o un antecessor seu, perquè recordem que en aquests temps l'ofici de terrisser, o com molts oficis en aquell moment, anaven passant de pares a fills, és molt possible que un d'aquests Frigola fos l'autor de moltes de les ceràmiques que trobem a la volta de l'església. I això ho sabem també perquè aquest Miquel Frigola va donar la part de la seva terrissa per fer els canons o les voltes de la bescambra de la caleta que hi havia la muralla. Allà es va fer, en aquesta època es va construir la muralla i es veu que allà hi havia també una volta i ell va donar tota una sèrie de ceràmica per fer també, per omplir aquella volta. Estem parlant de pocs anys després de la volta de l'església. I després també aquest Miquel Frigola va donar tot un munt de peces també per omplir la volta la gran volta grossa que deien que hi havia al portal de la bassa, és a dir, allà on hi ha la plaça dels Arbres, hi havia un dels portals d'accés a la vila i es veu que s'accedia a través d'una volta, segurament que tenia un pis superior per defensar, diguem, la porta aquesta, una mica fortificada, i doncs aquella volta també es va fer amb terrissa d'aquest personatge. Per tant, jo no descartaria que aquest Frigola o la seva família fossin un d'aquests, fossin els protagonistes o fossin els productors d'aquest petit centre de producció o fabricació de terrissa que hi havia aquí a Palamós.
Mm-hmm. És l'únic que tenim identificat.
Ara com ara, a veure, n'hi ha d'altres, però aquest és el que està realment directament vinculat, gràcies a aquest llibre de contes de l'Ajuntament, amb obres i amb ompliment de voltes i obres públiques que s'estava fent en aquell moment. Mm-hmm. Per tant, no, jo no descartaria.
Deies que els forns de terrissa no podien estar ben bé en el vell mig de la població. Sabem on els tenien?
No, a pocs metres. Però a mi no m'agradaria acabar avui sense explicar una cosa que potser se'ns ha escapat una mica i que sí que valdria la pena explicar a la gent, que és que molta gent es deu pensar, bueno, i escolta, i aquest color negre, com és que la terrissa era negra?
Clar.
Vull dir, i per acabar-ho d'il·lustrar, hem d'explicar que això bàsicament es deu a la cuita. Avui en dia estem acostumats a la terrissa aquesta roja de la Bisbal, però en aquell moment, doncs, quan es feien al forn, es veu que es tapaven bé els forats del forn. D'aquesta manera, el fum i el monòxid de carboni que hi havia dintre no podien ser alliberats i acabaven penetrant en els poros de les peces. El no escapar el fum, doncs clar, les peces quedaven absolutament fosques, i perquè ens fem idea això que dèiem de que aquests forns havien d'estar separats de la vila perquè gairebé sempre estaven covent, doncs fixa't el que durava la cocció. La primera cocció eren 24 hores, era la cocció forta, però després deixaves el forn que es anés apagant, no hi feia res, però aquesta reductora durava 4 dies i encara no estava la cosa, perquè clar, les peces, tot i que s'havia apagat el forn, les peces encara cremaven i després podien estar un dia més només per refredar-se les peces. El resultat de tot aquest procés de cocció, aquest procés llarguíssim, doncs era la terrissa negra, era aquesta terrissa que ja hem dit, de l'element quotidià indispensable en aquell moment per les persones, especialment a la llar, i amb aquestes particularitats de resistència tan importants.
Ja veieu, a Palamós es feia terrissa negra i de fet ho sabem des de fa només 30 anys.
Exacte.
Gavi Martín, gràcies per haver-nos ho explicat avui al Coses de Palamós. Que vagi molt bé, fins la pròxima.
A vosaltres.